El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, espero que tingueu un molt bon dissabte. I avui comencem el programa parlant de dislèxia. Segurament tots sabeu el que és, si no, ara ho explicarem. Però avui volem parlar de la dislèxia i volem posar l'enfocament en com ha avançat amb el pas dels anys en qüestions de normalització i de visibilitat. Anys enrere, a les escoles, tenir algú amb dislèxia doncs era signe de fracàs escolar. Avui volem parlar amb una mare que pateix dislèxia, però que també ho pateixen els seus fills. Així és com ho van viure i com ho estan vivint actualment. Avui, entre altres coses, parlem de la dislèxia, un trastorn específic de l'aprenentatge d'origen neurobiològic caracteritzat per dificultats en el reconeixement precís i fluid de les paraules, així com en la decodificació i l'ortografia. Aquest trastorn afecta principalment la lectura, l'escriptura i l'ortografia, tot i que no està relacionat amb problemes d'intel·ligència o de visió i pot persistir al llarg de la vida. En termes senzills, les persones amb dislèxia processen el llenguatge de manera diferent, cosa que genera lentitud en la lectura i errors freqüents en l'escriptura, com confusions entre lletres similars. A Catalunya s'estima que aquest trastorn impacta en una de cada 10 persones, al voltant del 10% de la població. Aplicant aquesta prevalença a l'àmbit educatiu, una xifra alarmant indica que uns 170.000 alumnes catalans pateixen diàriament a les aules a causa de dificultats d'aprenentatge com la dislèxia, cosa que representa doncs un gran repte pel sistema. A més, a nivell nacional, el nombre d'estudiants diagnosticats amb dislèxia ha augmentat un 16% en l'últim any, una tendència que també s'observa a Catalunya, però no obstant això, molts casos romanen encara sense diagnosticar, ja que es calcula que fins al 15% de la població podria veure's afectada per trastorns de decodificació relacionats. Per fer front a la dislèxia no existeix avui en dia una cura, però la intervenció precoç és clau per mitigar els seus efectes i millorar el rendiment acadèmic i personal. En parlem avui sobre el tema amb la Neus Buissan, que és dislèxica i a més té dos fills que també ho són. Ja són adults, però anys enrere ho ha patit i ho han patit molt a l'escola. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem avui de la dislèxia, no? Aquest trastorn de l'aprenentatge, que imagino que no suposa, no?, un gran problema invalidant, no?, però que sí que té les seves conseqüències en el dia a dia, oi?
Evidentment. En el dia a dia, sobretot amb els nens i nenes, en l'escola, perquè sovint el diagnòstic es fa més tard del que caldria.
Clar.
I per tant, aquestes criatures i les seves famílies patim cada dia, perquè els nens i nenes, doncs potser alguns arriben a casa plorant o ens diuen que no volen anar a l'escola. I si les famílies no sabem què li passen a la criatura i l'escola tampoc hi posa les eines, és un camí molt difícil.
En el teu cas, Neus, suposo que amb els teus fills ho hauràs tingut bastant fàcil, no?, a l'hora d'identificar-ho. Perquè tu mateixa ho tens. Amb quants anys t'ho van diagnosticar?
No, a veure, aquest no és gens així, perquè jo no havia posat mai nom en el que m'hi em passava.
Ah, d'acord.
Fins que van fer el diagnòstic de la meva filla.
Ah, d'acord, o sigui, va ser per ells, no?, que et vas adonar que tu també ho tenies.
Clar, i llavors sí que em vaig fer el diagnòstic, però clar, la meva filla tenia 12 anys i portava des dels 6 en primer de primària passant-ho molt malament. Vam patir molt a casa meva amb la dislèxia, perquè la meva filla és una dislèctica severa, que en aquest moment ja és una noia adulta i és informàtica i és una professional absolutament competent, perquè la dislèxia no té res a veure amb la capacitat
Exacte.
El que entenem amb el coeficient intel·lectual, amb la intel·ligència, tal com l'entenem de les persones. Per tant, a casa meva vam passar-ho molt malament amb la nena i vam plorar molt i la nena va plorar molt.
Com va ser el procés i per fi identificar quin era el problema?
Doncs mira, jo dic que la meva filla és adulta. En aquell moment, estic parlant dels anys 90, de dislexia se'n parlava molt poc i hi havia una corrent molt persistent de que els problemes que presentaven aquests nens en fracàs escolar era una qüestió emocional. Per tant, ens va costar molt en aquell moment. A Barcelona només hi havia, a Barcelona i crec que a la resta d'Espanya hi havia un centre que parlava de dislexia i que tractava la dislexia. Aquest era el centre, és el centre, encara existeix, de la Montserrat Espilés. I ens vam trobar tot un seguit de famílies i finalment vam poder posar nom al que li passava a la nena. Una altra cosa era que l'escola apliqués criteris. En aquell moment no hi havia cap normativa que protegís aquests nens a nivell escolar. I, per tant, caien en aquest mal anomenat fracàs escolar. Amb tots els efectes emocionals de depressió, fins i tot. La meva filla va caure en una depressió ben petita per aquest fracàs, perquè aquestes criatures solen ser, normalment, el cas de la meva filla i el meu fill, són intel·ligents, no són nens que passin, i per tant s'adonen molt bé del que els hi passa.
Clar.
I això crea una situació emocional molt difícil.
I quines eren les principals dificultats que trobava a l'escola? Va haver-hi alguna senyal d'alarma que us digués aquí hem d'actuar sí o sí?
Clar, sempre, perquè aquests nens els costa molt aprendre a llegir. I, per tant, es van retrasant amb l'accés a la lectura. I no hi havia manera. I l'escola et diu, fes llegir la nena a casa. I resulta que això no s'ha de fer, perquè la nena plorava per llegir. No podia fer el que se li exigien tots plegats. Com afecta? Pues, quins símptomes hi ha? Doncs la dificultat en l'utilització de la lectura i l'escriptura al mateix nivell que ho fan els altres nens, de la capacitat d'escriure. És molt difícil no aprendre a llegir a l'escola a primer, a segon, a tercer. M'entén? I és el que als nens i nenes se'ls demana, o se'ls exigeix gairebé, no? Per tant, la sintomatologia és la dificultat amb l'acquisició de la lectura i l'escriptura.
Clar.
Que és la base fonamental del que et demana l'escola.
T'anava a comentar, Neus, imagino que ja el diagnòstic, no?, la paraula en dislèxia, un cop ja la veu rebre i la veu escoltar, no?, per part d'un metge, imagino que va ser ja un tranquil·litzant, no?, per posar nom a què és el que tenia la teva filla. I gràcies a això ja es va començar a posar remei, no?, i les ajudes necessàries.
Bé, per nosaltres i per la nena va suposar un descans, evidentment.
Clar.
Ara ja sé què passa. Ara vaig a veure què haig de fer, no? El que passa que en aquell moment l'escola no tenia molt integrat el que s'havia de fer amb els nens dislèxics. Per tant, vam seguir patint molt de temps. Vam patir molt de temps. Perquè una cosa és... I la nena va seguir un procés de reeducació, que en diuen, o sigui, de tractament per aconseguir una lectura més fluida i més adequada, també amb el nen, que es porta en 6 anys, ens va passar el mateix, però ja sabíem de què anava.
Ja vam
identificat.
Ja era diferent.
Sí, però l'escola en aquell moment, l'escola era molt reàcia a acceptar aquestes situacions. Afortunadament, en aquests 30 anys hem evolucionat i ara tothom sap quan parla de dialecte de què parla, la qual cosa no vol dir que seguim tenint dificultats a les escoles per aplicar les adequacions que estan reconegudes en la normativa.
Exacte. Deies, Neus, que arran del diagnòstic de la teva filla vas saber que tu també eres dislèxica. Això, com va ser? Com et vas adonar? I com havies viscut també fins a aquell moment, no? Normalitzant, imagino, coses que per fi tenen un nom, també.
Sí, mira, no normalitzes mai, perquè no entens. Vull dir, des de la infantesa fins a l'adolescència no entens què et passa, perquè tu pots fer les coses, però per dir-ho d'alguna manera, una cosa és escriure bé i l'altra és ortografiar bé. No? Jo vaig estudiar perquè vaig voler estudiar i sempre em trobava amb les mateixes dificultats. Posar nom al que em passava va suposar per mi deixar de pensar que tenia una part de dona tonta. No, perquè no podia fer el que podien fer l'altra gent. De totes maneres, pensa que jo soc llicenciada en Filosofia i Lletres i després, posteriorment, em vaig fer logopeda també. Per tant, en tinc dues de carreres.
Clar, imagina't, no?, el que dèiem abans, de que la intel·ligència no és signe, no?, de ser dislèxic, no?, que no té res a veure una cosa amb l'altra.
En absolut. El que ens trobem els dislèxics, o els que ens... Bueno, suposo que ara també, però a les meves èpoques acadèmiques, què ens trobem? Que hem de fer molt bé l'examen, per dir-ho d'alguna manera, perquè el professor es posa en contradicció, és a dir, aquesta persona ha estudiat molt, aquesta persona sap explicar bé el que li passa, però té faltes d'ortografia. Això a l'institut doncs ens treuen punts ara actualment també i a la selectivitat, quan és una cosa que nosaltres no podem evitar. No, hi ha manera d'evitar-ho.
Exacte.
Jo soc adulta, no he fet altra cosa que llegir i escriure durant tota la meva vida, perquè he sigut funcionària del Departament d'Ensenyament, precisament, i m'he tingut de buscar les estratègies, no? Però no, el sistema ens segueix penalitzant per allò que nosaltres no podem evitar. És com si amb un niop li fessin treure les ulleres en el moment de fer l'examen, no?
Totalment.
De la classe. Clar, o una persona amb una dificultat visual, doncs que li impedissin, no?, utilitzar les eines per la seva dificultat visual. O una persona que té un problema amb una cama, doncs li fessin córrer o 100 metres lliures com els seus companys.
No? Exacte. Sí que és cert que encara falten, no?, aquestes ajudes, aquesta visibilitat i aquesta empatia, sobretot, no?
Exacte. Falta la normalització.
Exacte.
Vull dir, és normal actualment doncs veure una persona amb ulleres o veure una persona amb cadira de rodes perquè ha tingut un accident. Això, la inclusivitat de veritat és entendre's. No vol dir que nosaltres no vulguem millorar o que se'ns demani que millorem, però fins allà on podem. Actualment, jo tinc diversos llibres publicats, et dic que el corrector de la tecnologia a mi m'ha salvat la vida. Com a adulta dislèctica jo puc escriure perquè m'expresso bé i puc presentar el treball polit i ben corregit perquè tinc tecnologia, perquè tinc el corrector i els correctors que faig servir. I si no, quan haig de presentar quan haig de publicar alguna cosa, l'editorial o la revista, l'editora de la revista, hi ha una persona que fa molt bé allò que jo no faig cap bé. Mai surt un article meu que no hagi passat pel corrector de l'editorial, no?
Clar.
Per tant, jo actualment no en tinc cap de problema. Tinc un problema quan haig de tenir un imprès a mà, amb alguna circumstància administrativa. Allí sempre tinc problemes de dubtar de si instància va escrit d'una manera o d'una altra, no?
T'anava a comentar, Neus, quins consells donaries ara a les famílies que acaben de saber que els seus fills tenen dislèxia? Perquè parlades dels anys 90, ara, per sort, ja es coneix una mica més, no? I s'ha donat ja...
S'ha avançat
i s'ha donat a conèixer. Però tot i així, amb les dificultats que saps que es passen en dia a dia, quines són les recomanacions o els consells que donaries a les famílies que actualment ho estan patint?
Mira, en primer lloc, la informació és el poder per entendre el que els passa als nostres fills, perquè el primer que necessitem és entendre què els passa als nostres fills, perquè les famílies no tenim per què saber de psicologia, de logopèdia, de com s'adquireix la lectura. Per tant, informació i contacte amb l'escola, perquè tots anem pel mateix camí. On poden trobar aquest suport? Doncs amb les associacions d'afectats, com l'Associació Catalana de Dislèxia, a la qual jo pertany, i que ens dediquem doncs, a informar, assessorar, acompanyar les famílies i entendre. El que necessitem és entendre. Entendre i que ens entenguin. Uh-huh. Entendre nosaltres què els hi passa als nostres fills, per no, perquè després lamentem molt quan hem obligat els nostres fills a fer una cosa que no podien fer.
Clar.
I ha acabat la criatura plorant i la mare plorant. Lamentem molt aquesta exigència improcedent que l'hem aplicat perquè ens ho han dit que ho havíem de fer així.
Uh-huh.
I hem fet cas a les escoles, als psicòlegs, a qui sigui que ens ho diu.
Exacte.
I per tant, però després tenim... Jo encara lamento molt alguns episodis que jo vaig passar amb la meva filla, que ja no vaig passar amb el meu fill, perquè tenia la informació.
Ja ho sabies, exacte. I tant.
Sí.
Doncs, Neus Buissan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història, també la de la teva filla i la del teu fill, i tant de bo doncs, aquestes altres famílies, no, que avui en dia s'estan adonant de que tenen algun fill o filla que pateixen dislèxia, doncs no hagin de passar pel tot el que heu passat. Tot i així, moltes gràcies i també enhorabona, no, per la feina de cada dia, no, en la lluita contra la dislèxia. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament, aquest factor socioeconòmic al qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
Uh-huh. I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
Mm-hmm. El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
Uh-huh. I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part doncs, també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social, i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no?, on viuen, hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no?, les famílies, en aquest cas monomarentals, doncs encara tenen més risc, i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa, i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem, les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no?, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolars, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, els mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Mm-hmm. Aquest és, de fet, el tercer informe, no?, la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no?, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles, i veiem que uns anys després la situació continua igual, perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda, i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. És un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país.
Mm-hmm.
També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
Mm-hmm. I tenint en compte que vau fer aquest informe, com ara comentaves, no?, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no?, que era augmentava considerablement, no?, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no es fa una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han fet, no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural. És a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
I de seguida parlarem del bullying associat a la intel·ligència artificial. Ho farem amb els pares de la Kira, aquella nena de 15 anys que es va suïcidar degut al bullying que rebia a una escola de Badalona. Segur que tots recordeu la seva història i en parlarem aquí al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Este lunes Ángel Expósito te lo cuenta sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes a les aules continua sent el bullying que pateixen milers d'alumnes i sumat a la intel·ligència artificial, avui en dia encara és molt pitjor. Un nou estudi de les fundacions ANAR i Mutua Madrileña revela un augment alarmant de l'assetjament escolar que ja pateix o coneix el 12,3% dels estudiants enfront del 9,4% de l'any anterior, un increment de gairebé 3 punts. Aquest increment es deu principalment a la duplicació dels casos de ciberassetjament que persegueix la víctima fora de l'entorn escolar. Una de les dades més impactants és que en el 14% dels casos d'assetjament digital s'utilitza la intel·ligència artificial per crear vídeos falsos i suplantar identitats, especialment entre els 11 i 12 anys. Pel que fa a l'assetjament presencial, tot i mantenir-se en el 6,5%, s'observa també un augment significatiu de la violència física, amb un increment de 8,7 punts en les mencions de cops i puntades de peu. Els experts alerten que de la falta de temps i també de la formació dels docents i subratllen la importància de la intervenció ràpida i del paper dels testimonis, ja que a prop de la meitat dels alumnes no actua davant d'un cas. En parlem de tot plegat amb dues persones que ho han patit en primera persona. Són els pares de la Kira. Ella és la Maria José López i ell és el José Manuel i són la portaveu i el president de l'Associació contra la Violència a les Escoles. Maria José, José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, todos conocemos, ¿no?, el caso de Kira, que se suicidó después de sufrir bullying en una escuela de Barcelona y en este caso la escuela hizo muy poco al respecto, ¿no? Vosotros habéis creado esta asociación precisamente para eso, ¿no? Para que se empiece a actuar contra la violencia en las escuelas.
Sí, bueno, por la experiencia que sufrimos y viendo lo que le acabó sucediendo a Kira, ¿no? Que perdió la vida en suicidio, pues decidimos que, al averiguar qué estaba pasando a más niños, pensar que en el propio centro educativo, en el Mayanet, una asociación descubrió que habían tres niñas más en el mismo colegio con ideación suicida. Y eso nos dejó perplejos, nos dejó muy marcados. O sea, que no era un caso extraño que mi hija se haya suicidado, sino que estaba ocurriendo y cada vez sucede más a la alza, además.
¿Cuál es, desde la experiencia propia, los principales errores que percibís, ¿no?, que detectáis en esta activación de protocolos en los centros educativos y por qué se produce esta inacción que denunciáis?
Porque los que sí sabéis que soy perito judicial también en dirección de centros educativos, me formé después de la muerte de mi hija y he visitado a muchos centros para mediar entre familias y directores, y el problema es que los responsables de los centros aíslan los hechos violentos de forma que no son considerados como acoso escolar. Entonces no hay activación de protocolo. Cuando acaba reconociendo al final, después de mucho tiempo, de que sí podría ser acoso escolar y se activa ese protocolo, los protocolos que tenemos, por lo menos el catalán, está muy bien hecho si se activa desde el principio de la violencia escolar. Si esto se hace cuando ya el niño tiene muchos alumnos en contra o ya está aislado en el patio o el daño es difícil de reparar, los protocolos no funcionan. Y ya les anticipo que los directores no tienen preparación, no están preparados para tratar estos casos.
Uh-huh. El informe señala, ¿no?, que cerca de la mitad de los alumnos no actúa como testimonio. ¿Cómo podemos trabajar esta conciencia de grupo y por qué es tan importante hablar de violencias y no tanto de bullying en general? Se trata de una violencia en mayúsculas, ¿no?
Correcto. Precisamente yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Y es hay que erradicar por completo esta idea de que el único tipo de violencia sobre el que se debe actuar es el acoso escolar, que es el que pide la reiteración de las violencias. O sea, hemos normalizado que el concepto de acoso escolar, que implica una reiteración, que se alargue en el tiempo, sea lo normal y no se actúa hasta ese momento, con lo cual el daño es ya irreversible para las víctimas. Hay que hablar de violencia, y hay que hablar de violencia porque igual que no vamos a permitir que a un adulto pues otra persona nos insulte, nos empuje, nos haga una serie de cosas y lo vamos a denunciar desde el primer momento, no puede ser que un menor tenga menos derechos dentro de un colegio. Uh-huh. Y esto se ha normalizado hasta un punto que el resto de las violencias puntuales no se tratan con el sufrimiento que supone para un menor.
Exacto. Además, ahora se le suma también, ¿no?, esta inteligencia artificial, ¿no?, esta ciberviolencia, incluso podemos decir, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lo digital, que se traslada además también fuera del aula. No sé si en el caso de Kira también afectó esto, si ya estaba también ya ahí, pero esto lo complica todo muchísimo más, ¿no?
Sí, evidentemente la aparición de la IA y de todo lo que suponen los avances tecnológicos, pues están afectando. O sea, nosotros como asociación nos encontramos que prácticamente en la totalidad de los casos que nos llegan siempre hay algún elemento que implica pues este uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial, etcétera, que agravan todavía mucho más el daño a la víctima, ya no solamente por lo que supone, sino porque también la violencia se extiende fuera del colegio. Claro. En el caso de Kira, sí que existían las redes sociales, sí que tuvo alguna cosa puntual, no fue lo principal, porque en el caso de Kira pues era más pues las burlas continuas en el colegio, incluso algunos episodios de violencia docente. Y bueno, era una situación que ella vivía más dentro del colegio, pero también se dio algún punto. Pero sí que está absolutamente desbordada actualmente la situación con los menores.
Totalmente.
Lo vemos como asociación.
Totalmente. Sí, de hecho, en la asociación ya hemos tenido algún caso donde los adolescentes usan la IA para suplantar identidades, que eso es un delito, la suplantación de identidad civil. Sí. Pero son menores de 14 años, imaginaos, ¿no?, niños de 13, los que están haciendo esto, y no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, la última charla que di en la Universidad de Granada, ya avisé de que la Complutense de Madrid, la Universidad de Psicología, dijo que en menores de 14 años había subido la violencia escolar un 45%, porque los chicos sabían que no podían ser penados. Y lo de la IA ya advertimos también desde aquí, porque pudimos hablar con Fundación ANAR, que es lo mismo en persona, de que va a ser una cosa que se le va a escapar a la justicia, y hasta que la justicia tome acción va a acabar haciendo mucho daño. Yo conozco un caso de una chica que se suicidó porque le suplantaron la identidad, y la chica no lo soportó, no cuento los detalles, y acabó perdiendo la vida.
Sí. ¿Qué creéis? ¿Cuál creéis que sería en este caso la solución? ¿Habría que hacer más formación a los padres en los centros educativos? ¿O como comentáis, es algo que por el momento se sale un poco del control y de las manos?
A ver, aquí hay muchos puntos a tratar, que no va a dar tiempo en la entrevista, pero para mí uno de los más importantes es que, por ejemplo, todas las campañas que se están haciendo están dirigidas a los menores, a que sea el menor el que denuncie y actúe para solucionar el problema, en vez de estar dirigidos a las familias, para que el chico ya vaya educado desde casa con valores, que por desgracia no está ocurriendo, y también vaya dirigido a los docentes, que son, digamos, la policía del colegio, los que tienen que garantizar la seguridad no solo física, sino también emocional de tu hijo. Pides de tu hijo que salga como tú lo has entregado, no que salga con problemas, ¿no? Eso no está ocurriendo. Y luego, lo segundo, muy grave a mi entender, es que cuando estos chicos consiguen denunciar y hacer caso a esas campañas, se encuentran con que se quedan solos y la administración no responde. No se trata de detectar. Las familias detectan, los chicos denuncian, pero cuando llegan a la Consejería de Educación, se quedan solos, estigmatizados, y acaban ellos cambiando de colegio.
Es una situación muy muy complicada. Ojalá gente como vosotros, ¿no?, podáis ir ayudando en este caso con el ejemplo que habéis vivido a parar esto, porque no se puede permitir que haya más violencia en las aulas y que los alumnos lo vayan sufriendo. Muchísimas gracias a María José y José Manuel por atendernos una vez más. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias por dar voz al acoso escolar y a la violencia en las escuelas. Muy amables.
Gracias. Segons l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, el 65% dels nens de 8 a 10 anys passen fins a 4 hores diàries a les xarxes socials, i UNICEF alerta que gairebé la meitat dels adolescents dediquen més de 5 hores diàries a internet els caps de setmana. Aquest ús excessiu de les pantalles té, com no, conseqüències directes sobre els usuaris, especialment els més joves, i és que aquest ús excessiu del mòbil en nens i adolescents pot tenir efectes negatius en el seu benestar físic, psicològic i social, i es relacionen directament amb un augment en els nivells d'ansietat, depressió i estrès. Ja hem parlat alguna vegada del projecte de Balance Phone, aquest smartphone dissenyat per reduir l'ús del mòbil i fomentar un ús intencional de la tecnologia, i que ja ha aconseguit transformar l'hàbit digital de més de 3.000 usuaris arreu del món. Ara ja tenim els resultats. Els usuaris han reduït el temps d'ús de 5 hores diàries a només una hora i mitja, recuperant així més de 1.000 hores anuals per dedicar a altres activitats fora de la pantalla. És un dispositiu que va estar fundat per Carlos Fonclara i Albert Beltrán, que promouen, doncs, com hem dit, un ús responsable d'aquests dispositius mòbils, especialment entre els més vulnerables, en aquest sentit, que són els més joves. En parlem amb l'Albert. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja vam parlar amb vosaltres fa un temps, no?, quan donàveu a conèixer aquesta iniciativa, i ara ja veiem resultats, no? Veieu que han hagut resultats bons, no?, canvis significatius en aquests menors i joves, oi?
Sí, correcte. I de fet, això és el que més energia ens dona. I el bo del nostre projecte és que podem veure molt clarament si estem tenint l'impacte que volem o no. Al final, les mètriques de temps d'ús parlen per si soles i és la mètrica que realment ens obsessiona més, i estem molt contents en que els nostres usuaris estiguin hora i mitja al dia, de mitja, el qual demostra una mica, doncs, aquest objectiu que tenim, que és el de tornar més de 3 hores cada dia a la gent que ens confia.
Mm-hmm. Més de 3 hores al dia, més de 3.000 usuaris, no? I l'objectiu, no?, el que dieu vosaltres és que no és que sigui un no a les xarxes socials, no?, sinó un ús intencional, un ús que sigui sa, tant Exacte. Mentalment, no?, com també físicament, oi?
Exacte. De fet, nosaltres som els primers que tenim xarxes socials, però on veiem el problema era tenir-ho a la teva butxaca 24 hores lluitant per cridar la teva atenció. Realment, nosaltres ho consumim, doncs, en dispositius controlats, com podria ser l'ordinador, a casa, en moments com intencionals, no caminant pel carrer, o l'autobús, o sopant amb la parella, o en situacions que potser nosaltres intencionalment no voldríem, però abans de tenir Balance Phone ens passava que ens trobàvem, doncs, enganxats al mòbil.
Uh-huh. A més, vosaltres dos, tant el Carlos com tu, Albert, sou dos joves, no?, de 26 anys, per tant, heu crescut amb aquestes tecnologies, ho viviu, imagino, en el dia a dia, amb el vostre entorn. Què és el que us va portar a crear aquest nou dispositiu, no?, aquest Balance Phone, per intentar, doncs, solucionar una mica aquest món on vivim, que és tan digital i amb tantes pantalles pel mig?
Doncs, o sigui, sent molt honest, va ser la frustració d'intentar canviar els nostres hàbits digitals i veure que no podíem, que realment teníem una dependència brutal als mòbils, en aquest cas, i veient que nosaltres intencionalment fèiem l'esforç de canviar aquests hàbits i no ho aconseguíem, vam veure que era un problema que era més profund del que ens pensàvem i vam intentar i vam dissenyar aquest dispositiu que ens hagués agradat sempre tenir, que és el Balance Phone.
Uh-huh. Us han contactat moltes famílies demanant-vos que necessitaven doncs, aquest dispositiu pels seus fills o filles?
Sí, de fet és curiós perquè el projecte neix més pensant en un públic més madur, més conscient i més adult, per així dir-ho, i molt ràpidament quan vam llançar se'ns van apropar moltes famílies, mares i pares, que ens deien que aquesta solució era la solució perfecta com a primer mòbil pel seu fill o filla, i avui en dia el 70% dels mòbils que hem venut són a famílies, o sigui, uh-huh. són per aquest cas d'ús.
Clar. Explica'ns una mica, recorda'ns una mica com funcionava aquest Balance Phone, aquest telèfon, que és el que tenia d'especial que no tenen els altres amb la quantitat de controls parentals i d'històries que van avui en dia ja implantats. Què és el que té aquest que no tingui la resta?
Sí, doncs són dues coses, realment és bastant simple. La primera és bloquegem de manera sistemàtica tot el contingut addictiu. No s'han de configurar res ni s'ha d'estar sobre de ningú. Simplement en un Balance Phone no hi ha contingut addictiu. Això al final es tradueix en 5 categories, que serien xarxes socials, com Instagram, TikTok, YouTube o aquest tipus de xarxes, streaming, com seria Netflix, Prime Video, HBO o aquestes plataformes, pornografia, jocs ni apostes. Llavors, tot això no és possible accedir-hi en un Balance Phone i ho bloquegem de manera sistemàtica. I, per altra banda, el que també fem és simplifiquem molt la interfície del sistema operatiu. O sigui, avui en dia els mòbils tenen interfícies molt llamineres, amb molts colors, molts estímuls, notificacions, això, molt estimulants. I nosaltres amb Balance Phone el que fem és fer una interfície el més avorrida en el bon sentit possible i intentem promoure aquesta intencionalitat amb un buscador on la gent, per accedir a qualsevol aplicació, doncs ha de fer aquest pas de buscar l'aplicació i així evitem aquesta memòria muscular, que no sé si a tu t'ha passat mai, però a mi em passava molt que volia entrar, jo què sé, a la calculadora i acabava mitja hora a Instagram sense saber una mica com. Pues intentem lluitar aquesta memòria muscular amb una interfície molt simple.
I després passava, no?, que deies, i què anava a fer jo ara, no?
Exacte.
Perquè t'has estat distraient d'una altra manera. Clar, parles d'aquest tipus de dispositiu que moltes famílies us han demanat, no?, pels seus fills i filles doncs tenir accés a aquest telèfon, no?, pels menors. I heu impulsat, de fet, un nou model, no?, d'educació digital amb l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres, un cop vam veure que la solució casava també amb aquest grup de gent, amb els nens, doncs ens vam posar a pensar en quines associacions o en quins grups podríem col·laborar i vam veure que l'Associació de Famílies més gran d'Espanya està a Catalunya, que és la FAC, que uh-huh. compta amb més de 700.000 famílies, i sí, hem arribat a un acord per promoure doncs, la nostra solució i arribar al màxim de famílies possible.
La proposta és una educació digital conscient. Quin és l'objectiu, Albert, de cara al 2026?
Doncs et diria que l'objectiu és que la gent, sobretot les famílies, sàpiguen que existeix una alternativa com la nostra i que es fiqui sobre la taula. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, òbviament, pensem que la nostra solució és la millor, però crec que el repte més gran del 2026 és que la gent sàpiga que existim. I això passa per aterrar-ho en números. L'objectiu és que el 2026 20.000 persones comprin el nostre mòbil i això significa pues, recuperar una mica més de 5 milions d'hores, que això pues, al final és un comptador que és el que ens marca una mica la direcció de si estem fent bé les coses o no.
Doncs Albert, endavant, encara queda molt any, no?, per endavant, començarem també el 2026 d'aquí poc, i aquests objectius segur que són resultats, no?, perquè me'n recordo de la primera entrevista que vam fer parlant d'això, i fixa't ja el que heu aconseguit, no?, així que només queda un camí per endavant ple de bons resultats, no?, i de joves i adolescents amb menys tecnologia, no?, i amb menys petjada digital. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
I seguim parlant de pantalles. En aquest cas ho fem parlant de Roblox. Alerta amb el que hem sabut els últims dies arran d'aquest videojoc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La Virgen del Carmen llena de emoción, devoción y esperanza a todo un pueblo que se prepara para vivir un momento único. Desde la Catedral de Alcalá de Henares, presidida por su obispo, Monseñor Antonio Prieto, Santa Misa con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La plataforma de videojocs Roblox està en el punt de mira i no m'estranya, perquè el que s'ha descobert és molt i molt preocupant. Estigueu atents, que ho expliquem ara. La Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència i el Comitè de Promoció de la Salut de l'Associació Espanyola de Pediatria han emès una alerta després de detectar en consulta un increment de casos de nens i adolescents que presenten símptomes preocupants relacionats amb l'ús de la plataforma de videojocs Roblox, en concret per la seva funció de xat i les interaccions que generen a través seu. Roblox és una plataforma de videojocs online molt popular entre menors i que permet als usuaris desenvolupar els seus propis jocs. Inclou una funció de xat, com dèiem, que permet la comunicació entre jugadors, i encara que es desconeix si tots els riscos identificats es produeixen dins del mateix entorn oficial de Roblox o en entorns externs que simulen el disseny, els patrons de conducta observats justifiquen la preocupació de l'ús d'aquesta plataforma. L'alerta assenyala que en les consultes pediàtriques s'estan arribant menors amb símptomes compatibles amb una exposició nociva a l'entorn digital. Parlem d'autolesions, d'ansietat, d'alteracions del son, de canvis d'humor bruscos o de retraïment social. Doncs bé, ara la Fiscalia de Lleida està analitzant un possible delicte de corrupció de menors a través d'aquesta plataforma. Contingut sexual i molta violència també al seu darrere. En parlem sobre el tema amb en Josep Albors, que és director d'investigació i conscienciació d'ESET i expert en ciberseguretat. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant de... dels perills, potser, d'aquest videojoc, no?, de Roblox. Són molts els nens que l'utilitzen i ara s'ha vist, no?, aquest possible delicte de corrupció de menors a través de la plataforma.
Més que els perills de la pròpia plataforma, estem parlant de delinqüents, perquè al final és això el que estem parlant, que estan gastant la plataforma per a tractar de captar menors i tractar de furtar-los informació personal, que moltes vegades inclou, per exemple, fotografies que són considerades també com a pornografia infantil. Per què? Perquè al final saben que en aquestes plataformes es manegen molt de menor i aquest tipus de delinqüents saben on acudir per aconseguir les seues víctimes.
Com funcionava tot plegat? Quin era el modus operandi d'aquestes persones, no? Com entraven dins del joc i enganyaven aquests menors?
Bé, el primer que fan aquestes persones és enganyar-los, fent-se passar per altres menors. Moltes vegades es fan passar per diguem, usuaris d'una edat tempranera, usuaris que pues, no solen passar dels 12, 14, 15 anys, i el que fan és guanyar-se la seva confiança. Com se la guanyen? Se la guanyen a través de xicotets ítems que regalen dins del joc, o inclús, en alguns casos, hem vist com han arribat a gastar ferramentes malicioses, que són hacks, que permetixen a l'usuari fer trampes dins d'esta plataforma i aconseguir avantatges davant d'altres usuaris. Què passa? Una volta es guanyen la confiança amb aquestes digamos, frenes o directament parlant amb ells, el que fan és demanar algun tipus d'informació personal, que pot ser un contingut fotogràfic, un vídeo, etc. Hem de recordar que el problema no és tant la plataforma, encara que podem parlar de mesures que es poden implementar i que ja han començat a implementar-se, sinó dels usuaris que estan gastant-la com a un canal, una via per accedir als menors i a partir d'ahí tratar de guanyar-se la seva confiança, furtar-los informació que pot ser considerada com a privada o personal i a partir d'ahí extorsionar-los en amenaçar i en difundir aquesta informació si no se'ls proporciona més material de contingut pornogràfic.
Quina por, tot plegat, no? Com s'ha donat amb això? Com s'ha descobert aquesta trama darrere de Roblox?
Bé, han hagut certes persones, concretament s'ha destapat tot perquè un youtuber conegut al món anglosaxó va fer una investigació, es va fer passar per un menor i va veure com començava a rebre aquest tipus de proposicions d'amistat, que volia guanyar-se la seva confiança per aconseguir aquest material sensible, i aquesta persona és la que ho ha destapat, encara que ja, ja n'hi havia sospites de fer a temps, però que hem comentat abans, al final és una plataforma que està poblada principalment per menors d'edat i òbviament és molt atractiva per a aquests pedòfils i criminals que volen abusar d'aquests usuaris.
Al final, la conducta observada, no?, justifica la preocupació de l'ús de plataformes, ja aquesta, no?, com també d'altres. Tot passava a través del xat. Ara, què és el que passa amb la plataforma? Continua activa? Continuen els menors estan allà presents dins de la plataforma? O com ha quedat?
Sí, Roblox és la mateixa, una de les plataformes predilectes dels menors de tot el món. Hem de recordar que és una plataforma que permeteix a molts usuaris generar el seu propi contingut en forma de minijocs, o inclús es pot crear una espècie de món virtual i al final, per si, no és dolenta. El que passa és que hi ha gent que aprofita que pot comunicar-se amb aquests menors per tratar de pues, extorsionar-los, portar-los informació sensible, inclús acabar en casos de difusió d'imatges compromeses. Ahí el tema és que, davant de tot el derull que s'ha provocat, la plataforma sí que ha dit que va començar a ficar noves restriccions, nous controls, perquè, òbviament, no li interessa aquest tipus de publicitat, clar, i, en principi, s'ha millorat aquest control. Fins a quin punt? És difícil de...
Clar, no se sap. Clar. Ara, recomanacions cap a les famílies, unes quantes, no? Perquè, clar, imaginem que tens el teu fill o filla dins d'aquesta plataforma, no? I com saps, no? Com t'assegures que el teu fill no estigui corrent un perill d'aquest estil, no? I que no estigui extorsionat d'aquesta manera?
Doncs el primer consell que puc donar és que els pares, mares i tutors s'involucren en el que fan els seus fills, perquè per desgràcia el que estem veient és que molts tutors releguen l'ús que fan els menors, els seus tablets, mòbils, ordenadors i consoles, que poden gastar aquesta plataforma, qualsevol altra que està pensada d'una forma lúdica, que normalment en la majoria de les ocasions és algo beneficiós, però que s'ha de vigilar de que no hi hagi un ús indegut o que es contacti amb certes persones que poden causar algun tipus de mal als nostres fills. Però clar, per la part del pare o la mare, s'ha d'involucrar, s'ha de saber què s'està fent, a què està jugant, en qui està parlant, i això només es pot saber generar una confiança en el menor, sabent a què està jugant, en qui sol parlar, què és el que es fa, no només deixar-los ahir front a la pantalla i dir, bon, ja a mi no em molesta durant una estona i ja que faig el que vull, després venen els problemes per culpa de que no s'hem preocupat de saber com funcionen aquestes plataformes i que el menor no confia en nosaltres per a comentar qualsevol incidència o dubte, perquè pensa que nosaltres estem en altre nivell, totalment obsolets en el que respecta a l'ús d'aquestes plataformes. Doncs, primer, no s'ha de criminalitzar plataformes com Roblox, encara que hi ha coses que s'han de millorar, i segon, s'ha de posar el focus en la participació activa dels pares, mares i tutors en l'ús que fan d'aquestes plataformes i dels videojocs en general els seus fills, perquè entonces sabrem quins són les problemàtiques que existeixen i sobretot podrem generar aquesta confiança que faça que el menor acudisca a nosaltres si té algun problema.
Exacte. De fet, l'alerta assenyala, no, que a les consultes pediàtriques estan arribant menors amb símptomes compatibles amb una exposició nociva, no, a aquest entorn digital. Autolesions, ansietat, alteracions del son, canvis d'humor bruscos o retraïment social. Per tant, també alerta, no? si algun d'aquests menors doncs pateix algun d'aquests símptomes, no? que serien una pista, no? que ens podria avisar de que alguna cosa està anant malament.
És correcte, i això ha passat perquè per als menors i per a molta gent, adults també.
I tant.
Perquè hem de recordar que la majoria d'usuaris de videojocs actualment són gent adulta, també pot passar aquest tipus d'incidències. Per això aquests menors són més vulnerables, no tenen encara desenvolupat la capacitat de reconèixer moltes vegades aquest tipus d'interaccions si poden ser dolentes, i un adult pot tractar de veure o per experiències passades detectar que algú està intentant abusar de la seva posició. Entonces, en última instància també una cosa, una recomanació, simplement dir que existeixen els controls parentals, que no són la panacea, però ajuden a controlar, revisar tant el temps d'ús com, per exemple, també connexions a pàgines que igual no són adequades per al menor, per al seu contingut i per la seva edat, i això ajuda també a generar un diàleg entre el menor i els seus pares, mares o tutors per a veure quin problema té i detectar aquest tipus de problemàtiques que tu mateixa has nomenat.
Doncs Josep Albors, director d'investigació i conscienciació de ESET, expert també en ciberseguretat, és importantíssim, no, tot el que ens has explicat, i no caure en aquests riscos tan forts, on podem dir, no, de videojocs, no, i que afecten a aquests menors. Molta alerta amb Roblox i també amb totes les altres plataformes, i sobretot aquesta consciència i aquesta precaució amb el que fan els nostres fills a les pantalles. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de que Barcelona vuelve a ser la capital de la economía de impacto este año, con la nueva edición del certamen SHIP 2B Impact Forum, los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad. Estos dos días la capital catalana reúne a más de 500 líderes de negocios, de finanzas, de filantropía y de la administración pública bajo el lema del impacto individual al impacto colectivo. Y este año además se centra en dar a conocer iniciativas y proyectos que están conectando con éxito con el cambio sistémico y la inversión de impacto. Hablamos, por ejemplo, de la crisis de la vivienda en España o también de cómo combatir la soledad en personas mayores. Hablamos del tema con Maite Fibla, que es doctora en economía y también cofundadora del managing partner de SHIP 2B Ventures. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este
Muchas
año...
Gracias.
Gracias a ti por atendernos. Este año ya celebráis, ¿no?, la edición número 12 aquí en Barcelona. Muchas ediciones ya a vuestras espaldas. ¿Y qué es lo que tiene esta de especial?
Bien, como bien dices, llevamos ya 12 ediciones, 12 años, reuniendo una vez al año aquí en Barcelona y en España a referentes en el mundo del impacto, de la inversión de impacto, desde expertos en el ámbito filantrópico, expertos en inversión, grandes líderes del sector empresarial que a través de iniciativas tratan de resolver los mayores retos de la humanidad. Llevamos 12 años reuniendo, pero este año va a ser diferente. Y este año es diferente porque ya el año pasado apuntamos la importancia de atacar los problemas sociales y medioambientales que tenemos con una perspectiva diferente. Nosotros cuando creamos la fundación en 2013 hacíamos referencia a los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas las metas que como sociedad nos habíamos planteado para el 2030. Pues bien, estamos en 2025, el año pasado estábamos en 2024, y todo apunta a que realmente estamos muy, muy lejos de poder alcanzar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos ODS, que nos habíamos planteado para el 2030. De hecho, varios estudios pronostican que en 2030 habremos llegado como mucho a resolver entre el 15 y el 20% de lo que nos habíamos marcado. Eso significa que como sociedad no lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Es decir, cambio climático, creo que está clarísimo las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Año tras año estamos teniendo en los últimos años situaciones producidas por este cambio climático. Pero no solo eso, si miramos luego también problemas sociales, hablamos del problema tan agudo que hay en acceso a la vivienda cuando es una necesidad básica. Estamos hablando de problemas derivados de una población cada vez más envejecida, que eso es bueno porque significa que cada vez vivimos a más años, pero no somos o no hemos sido capaces de conseguir que ese envejecimiento vaya acompañando de una calidad de vida acorde, ¿no? Ahora ya no nos morimos a los 70, nos morimos a los 85, pero a partir de los 65 seguimos teniendo problemas de salud, ahora se incorporan problemas de salud mental, el gran problema de la soledad no deseada en personas mayores, una de cada cinco personas mayores sufren soledad no deseada, problemas de violencia, crisis de la infancia, adicción con los jóvenes, salud mental de los jóvenes. Realmente tenemos muchos problemas sociales y medioambientales sobre la mesa. Llevamos años trabajando y seguimos sin avanzar lo suficientemente rápido.
Uh-huh. Claro, Maite, el programa abarca, como comentas, ¿no?, por lo que vemos, muchísimas problemáticas, ¿no?, que tenemos encima hoy en día. ¿Cómo lo hacéis para poder abarcar todo esto en esta edición?
Sí, en concreto esta edición vamos a abarcar seis grandes retos desde una perspectiva sistémica. Y una perspectiva sistémica porque lo que necesitamos es, como decía antes, avanzar mucho más rápido y como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pues parece que no funciona lo suficiente. Y ahí necesitamos empezar a colaborar las organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando en estos retos sociales y medioambientales, empezar a trabajar de forma mucho más coordinada, de forma mucho más holística, y atacando y desarrollando e impulsando soluciones que vayan realmente a la raíz del problema y no solo a soluciones, como yo les digo, soluciones parche. Esta edición en concreto, la edición del 2025, tiene como foco principal abordar seis retos sociales y medioambientales de forma mucho más sistémica. Y esta es la gran diferencia respecto a todo el resto de ediciones que hemos estado haciendo hasta ahora, Situi Impact Forum son dos días, como muy bien has dicho al principio, el día 17 y el día 18. El día 17 por la noche hacemos una cena con personas referentes en el ámbito de la inversión de impacto y del emprendimiento de impacto. Y ahí, en el marco de esta cena, también celebramos los Impact Awards. Y luego el día 18, celebramos nuestro Impact Forum con unas ponencias iniciales, donde vamos a hablar de esta de la importancia de impulsar soluciones mucho más sistémicas, mucho más holísticas, para dar solución a los problemas que tenemos, sociales y medioambientales, y luego de cómo la inversión de impacto está evolucionando para convertirse en una inversión con capacidad de generar impactos mucho más sistémicos también. Porque realmente los retos a los que nos enfrentamos son retos complejos, que necesitan de soluciones complejas y sistémicas, y necesitan de fuentes de financiación y de inversión con visión también mucho más sistémica. Y la gran novedad es que ese día 18, aparte de esas ponencias iniciales, luego celebramos nuestro primer Systemic Summit. El Systemic Summit son 6 horas de trabajo donde vamos a unir referentes tanto del sector público, del sector social, del sector filantrópico, del sector de la inversión y del sector privado, que ya llevan tiempo trabajando en estos 6 retos. Luego, si quieres, podemos profundizar un poco más. Uh-huh. En estos 6 retos, con el objetivo de empezar a trabajar de forma mucho más unida, mucho más holística, y el objetivo que pretendemos es que después de este trabajo conjunto podamos poner sobre la mesa soluciones concretas que podamos implementar de forma conjunta durante el 2026.
Y también hay premios, ¿no? Tendremos finalistas. ¿Y cuáles son los premios que se van a dar?
Mira, este año vamos a celebrar la 70ª edición de los Shift to Impact Awards. Lo celebramos el día 17 en el marco de la cena de gala de Shift to Impact. Tenemos 4 categorías. En los Impact Awards premiamos 4 categorías, una de ellas es el Impact Champion. Aquí reconocemos la labor personal de líderes en el ámbito del impacto que llevan años trabajando por crear un mundo mejor. Este año, como Impact Champions, tenemos nominadas al cofundador de Olavana y de Social MBA, que es Oscar Pérez. También tenemos nominada a María Ángeles León, que es fundadora de Open Value Foundation y de una gran gestora de inversión de impacto en España. Y la tercera nominada es Ana Andrein, que es cofundadora de Efecto Colibri y Global. Uh-huh. La segunda candidatura o la segunda categoría es la Impact Startup, y aquí reconocemos la mejor startup del 2025. Son startups que están demostrando el impacto que están generando y al mismo tiempo están demostrando que son capaces de generar ese impacto con un modelo de negocio que es rentable detrás. También aquí tenemos 3 categorías, 3 nominadas. Tenemos luego el Impact Evolution, que es la tercera categoría. En la Impact Evolution lo que hacemos es premiar o reconocer proyectos sostenibles de impacto social o medioambiental liderados por grandes organizaciones, que pueden ser o bien organizaciones públicas o bien organizaciones privadas. Este año en los Impact Awards tenemos a Microban con toda la iniciativa Vidas Valientes, Vidas Reconstruidas. Tenemos el grupo SIFU con Gala Superarte, tenemos también Microban, creo que lo he dicho, con comunidades energéticas, asociación entre mujeres, con vidas valientes y vidas reconstruidas. Y por último, la 4ª categoría es la Impact Philanthropy, y aquí reconocemos a fundaciones, entidades del tercer sector con proyectos que están generando grandes impactos tanto a nivel España como a nivel global, como Fundación Hogares Lázaro, Fundación Privada Habitat 3 o Seek for Change. Uh-huh. Son algunos ejemplos, ¿no?, de actualmente los nominados que vamos a tener para el 2025. Y los finalistas de los Impact Awards los vamos a dar a conocer durante la cena de gala del día 17.
Así es. Pues Maite Fibla, estaremos pendientes de los premios, ¿no? También de este certamen, ¿no? De esta edición con tantas cosas, ¿no? Y tantos temas a tratar. Importantísimo, ¿no? Todo lo que nos has comentado y la conciencia que hay que tener sobre todo ello. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo va a ser esta edición y que vaya muy, muy bien. Gracias, Maite.
A vosotros, un abrazo.
La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano en una misma palabra que era Plata de Palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ya pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional y queríamos coger un proyecto propio. Y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social o que tienen capacidades diferentes o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? De estos, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por allí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no? Ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no? Y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores y dice mucho de vosotros, ¿no? Que desde un principio apostéis por esto. Sí, ¿no? Y sobre todo... Sí, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco... por la trayectoria que hemos vivido, ¿no? De al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización y nosotros creemos que al final, dentro del mundo en el que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no? A lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no? La esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal. Y esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo... afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Uh-huh. Bueno, nosotros un poco la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no? De continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no? De diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y estamos trabajando en esta dirección, ¿no? Para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no? Los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, el Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y vistiendo como le gusta, diciendo las cosas que le gusta. Y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no? De la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no? Un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no? Este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no? A que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. I continuem d'aquí no res per parlar d'escarrans. Passa una mica com el que comentàvem abans amb la dislèxia. Anys enrere era signe de fracàs escolar i en aquest cas també els escarrans ho patien. En parlem de tot plegat després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Anys enrere, si Esquerra era considerat un mal, ara encara hi ha algunes limitacions, però tot i això s'ha avançat moltíssim. I ara volem parlar de l'estigma de ser esquerrà. Durant dècades, ser esquerrà va ser tractat com una anomalia a les escoles i a les llars, una pràctica coercitiva amb impactes duradors. Testimonis revelaven anys enrere com se'ls va arribar a lligar la mà esquerra per forçar-los a escriure amb la dreta. Una correcció que, tot i ser parcialment exitosa en l'escriptura, els va fer desenvolupar mala lletra i seguir fent-ho tot de forma natural amb l'esquerra. Aquesta pràctica, arrelada en creences religioses i supersticions que associaven la mà esquerra amb el mal, no només era habitual durant el franquisme, sinó que també tenia conseqüències psicològiques. Forçar el canvi de lateralitat pot afectar la lectoescriptura i també la coordinació visomanual, condemnant fins i tot a la criatura a ser maldestra. Malgrat la normalització actual a les aules, els esquerrans, que representen entre el 9,3% i el 18,1% de la població, encara s'han d'adaptar a un món majoritàriament dissenyat per dretans. En parlem sobre el tema per descobrir una mica què és el que s'amaga darrere de tot això amb el Sergi Atienza, que és esquerrà. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem d'aquests esquerrà. En algun moment t'has vist en algun problema per ser-ho?
No, no. O sigui, problemes com a tal, importants, no. Sí que hi ha certs detalls. Per exemple, les tisores de l'escola sí que hi ha pares esquerrans, però a no ser que te la compressis tu, allò era molt difícil.
Sí que és cert, no?, que cridava l'atenció el fet de les tisores de l'escola. Però jo, per exemple, quan anava a l'escola sempre recordo, no?, que hi havia dels dos tipus, no?
Bueno, depèn de les èpoques. Jo a la meva escola, per exemple, sí que potser hi havia una repartida, un cop es perdia, doncs no hi havia el més toc. Era totalment diferent als dretans i a la que intentaves adaptar-te, sí que jo recordo a les classes de plàstica que es feien en el seu moment a primària, que, bueno, per retallar les mandales o qualsevol cosa que necessites retallar era un autèntic drama, sincerament. Si no tenies aquelles tisores, no podies retallar.
I des de quan ets esquerra? Recordes des de sempre començar a escriure amb l'esquerra?
Sempre.
Amb quants anys vas començar a escriure que els teus pares, doncs, veiessin que eren esquerrà, van fer d'alguna manera que canviessis de mà o no?
No. De fet, ostres, que jo recordi, i des que tinc consciència, sempre he escrit i he xutat amb l'esquerra.
Xutat també?
Sí.
O sigui que jugues a futbol, imagino, no?
Sí, a peu i de cama sempre he sigut esquerra.
També, no?, de les dues.
Sí.
I en el món del futbol, per exemple, s'ha diferenciat alguna cosa amb la resta de companys?
No, bueno, aquí ja és diferent, no? Al final el futbol és molt més global i al final és una pilota i has de donar passades i has de xutar. Mm. I bueno, fer-ho amb la dreta o amb l'esquerra, més enllà de per on et poden indicar per on jugar, per un tema de lateralitat, que se li diu, tot el que més és exactament normal. On, per exemple, sí que he notat diferència i que costa més a l'hora de manipular qualsevol cosa, sobretot amb les mans i són potser amb les eines.
Amb les eines.
Amb les eines, sí. Eines de treballar, de palateria i tal. És bastant més complexa.
Per què? A què et dediques, Sergi?
Jo tinc una empresa de finestres d'alumini.
D'acord.
I jo sempre he intentat muntar qualsevol cosa, el que sigui. I, ostres, com ho feia un dretà, no pot ser un esquerrà, però perquè també les eines, absolutament tots els mecanismes estan fets per dretans. Cargoleria, les màquines, absolutament tot està fet per dretans, i inclús el metro, com a tal, està fet perquè mereixin dretans, no perquè mereixin esquerrans. Si ho mereix un esquerrà i el metro l'allargues amb la dreta i l'agafes amb l'esquerra, els metros et queden al revés, els números es queden al revés. En canvi, si ho fas a la inversa, per un dretà, els números et queden cap amunt.
Ostres!
Sí.
Per tant, aquesta sí que és la limitació principal, no?, o amb la més forta que t'has trobat fins ara, no?
En el dia a dia, sí. En el dia a dia és aquesta. Sí.
I has conegut, no sé si a l'escola o fora de l'escola, algú també esquerrà? O ets dels pocs que en el teu entorn ho són?
No, sí que sé que hi ha molts creuats, que de peu sí que són esquerrans i de mà són dretans, però, bueno, sempre tinc un dels meus millors amics, que és en Pau, Tampoc també és esquerra tant de peu com de cama, i bueno, el mateix problema teníem a dibuix, a l'ESO, i abans a plàstica, que ens miràvem els dos i dèiem... com no demanem ajuda, això ho retallarem i ho retallarem normalment. Sí, clar.
Que curiós.
O per exemple, també a nivell d'escriptura, el mateix. T'obligaven a fer servir el boli amb tinta. Què passa? Que el dretava d'esquerra a dreta escrivint, els esquerrans també, però clar, què passa? Que el dretà la mà la deixa per darrere. És a dir, no l'ha escrit i la mà va per davant del que està escrivint, però l'esquerra no. L'esquerra comença des de l'esquerra i en funció d'on va escrivint ha de recolzar la mà. Mm-hmm. Què passa? Que si recolzes la mà, com allò és tinta, deixes el full fet un cristo.
Queda tot de correguda. Que curiós, no?, que diguis, eren... No sé com ho has dit, era esquerra parcial o era esquerra...
No, creuat.
Creuat, exacte. Sí. En canvi, tu ets esquerrà al complet.
Sí, hi ha els dos.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. A vegades mai ens ho plantegem, no? Sí que és cert que anys enrere doncs, existia aquesta creença, no?, de que era com el mal, i sí que és cert que hi havia moltíssimes més limitacions, però ens pensàvem molts que ara, avui en dia, ja no existien, i en canvi, doncs, ens has explicat alguna, no?, que fins que no t'hi trobes... doncs no n'ets conscient del tot. T'agraïm molt que hagis parlat sobre aquest estigma, no?, de ser esquerrà, i que ens hagis explicat la teva història. Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu.
Una quarantena d'aspirants a maquinistes de tren han començat la seva formació a l'Hospitalet. Parlem de que ja ha arrencat aquest nou curs d'aspirants a maquinistes de Renfe, els 11 campus distribuïts per tot Espanya, i el de l'Hospitalet de Llobregat, l'únic de Catalunya, s'hi han apuntat 37 alumnes que durant 9 mesos faran 1.150 hores de classes, tant teòriques com també 250 hores de pràctiques de conducció efectiva en trens. Per parlar una mica d'aquests cursos i de com es formen aquests maquinistes, tenim avui amb nosaltres el formador de l'Escola de Conducció i Operacions de Renfe, Jesús Álvarez. Jesús, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest nou curs, no?, d'aspirants a maquinistes de Renfe. Ha començat ja, i com ha sigut aquest començament, com ha sigut aquest inici?
Bueno, els inicis, com tot, ells estan una mica amb la cosa de quina serà la seva formació, com es faran les pràctiques... Bueno, lo habitual és veure el seu itinerari formatiu. Llavors, nosaltres, des del començament, es començarà amb una miqueta de teoria i s'anirà alternant amb pràctiques. Pràctiques no només de conducció. Les de conducció es fan al final. Són pràctiques d'anar als tallers, anar a fer una visita al museu, anar-hi de pràctiques veient via, de pràctiques de tercer. Llavors ells estan així una miqueta com pensant què farem i nosaltres els anem guiant.
Són diverses ja les diferents edicions, no?, que han anat passant al llarg dels anys d'aquest curs, i aquest que és diferència de la resta que ja heu iniciat en qüestió d'alumnes, en qüestió de formació, quines són les novetats que hi ha enguany?
Home, novetats, bueno, a part de les novetats tecnològiques que podem tenir al llarg dels anys, sobretot a nivell d'alumnat, els que ens hem adonat és que cada cop hi ha més persones que són d'aquí de Catalunya. Llavors això és per nosaltres important perquè ampliem la plantilla d'aquí. Molts cops el que teníem era molt personal que era de fora, de Catalunya. Llavors ells es formaven aquí i, malauradament, després els formaven perquè s'anessin a altres comunitats.
Uh-huh. Per tant, parlem de que el perfil dels alumnes ha anat canviant, no?
Sí, bueno, ha anat canviant a nivell de... Jo crec que a nivell d'obtenir més informació. Clar, la plantilla, nosaltres, a la plantilla de Renfe, que no només fem... El curs es fa per treure la llicència de maquinista a nivell europeu i els certificats per circular a la RFIC, però que poden anar-hi a qualsevol altra empresa ferroviària. Uh-huh. El que passa que nosaltres a nivell intern de la nostra empresa el que estem fent és una renovació de maquinistes. Llavors sí que jo crec que a mesura que s'han anat informant, donant, o sigui, amb el saló de l'ensenyament, els dies de la mobilitat, s'ha anat informant a les persones. Llavors, jo crec que ha arribat més a aquest perfil de persones d'aquí, de Catalunya.
I són més joves que doncs, volen accedir a la seva primera feina i volen descobrir aquest món, o gent ja més gran, amb més experiència, amb anys al seu darrere, volent reciclar-se professionalment?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha des de jovenets, que molts d'ells són amants del ferrocarril i tenien molt clar que volien ser maquinistes, i hi ha també un perfil de persona que no és el seu ni primer treball ni ja tenen una experiència laboral i ells han volgut fer un canvi. Les edats, de tot. Ara mateix no sé quina és la mitjana, però hi ha des de gent que acabarà la formació tenint 20 anys, que és el requisit, i després hi ha uns d'altres que aniran pels 50 o així.
I
sí, és molt variada.
I dieu que si fa uns anys els aspirants eren majoritàriament familiars de ferroviaris o gent apassionada pels trens, ara hi ha molta gent que s'hi apunta perquè veu un bon futur professional, oi?
Sí, bueno, jo crec que, home, les condicions se sap, estan publicades al BOE, no? A nivell de sous, i jo crec que també està bé, és un treball que està ben remunerat, però bueno, jo no crec que tant sigui la importància a nivell salarial. Jo crec que molts cops el perfil aquest que venen de persones que ja han estat treballant és que volen fer un canvi, volen, bueno, el maquinista sí que va mirant món, no? Com es diu, va a la seva cabina, va tranquil, i al final això també és una cosa que els resulta molt interessant, no tenir una persona que els està fiscalitzant tota l'estona.
Clar. I parlaves dels requisits. Quins són els requisits que han de tenir els que volen formar-se en aquest nou curs?
Ara mateix el que han de fer és acabar la formació, aquesta formació tenim 20 anys, i després el nivell d'accés d'estudis seria un nivell de batxillerat o un cicle mitjà i un cicle mitjà, més o menys el grés. Uh-huh. I després haver passat un certificat d'aptitud psicofísica.
Uh-huh. Exacte. I parles també parlàvem, no?, d'aquesta formació teòrica, també pràctica, i el curs dura, no?, si no m'equivoco, fins al mes de juliol de l'any vinent, oi?
Sí. Bueno, està repartida una mica així a grans... Serien 6 mesos de teoria i uns 3 de pràctica.
De pràctiques. I finalitza...
De pràctiques amb un tren de rodalies, amb un maquinista amb experiència... Bueno, amb un nou. Al final van amb més o menys en 3 o 4 maquinistes.
Exacte, no? Parlem d'aquesta pràctica, d'aquest projecte tutoritzat, no?, on l'alumne doncs, ha d'aplicar els coneixements que ha anat adquirint al llarg d'aquests mesos, i també doncs, s'haurà d'aprovar l'examen del Ministeri de Transports, no?, per poder ja ser contractats oficialment, diguem, no? I això serà ja com arribar al final del curs i entrar per la porta gran, no?, al món ja professional, oi?
Sí, bueno, ells, aquí el que nosaltres formem és per accedir a la llicència europea, aquesta que hem parlat abans, i a més els hi donem la part dels coneixements comuns del certificat B. Mm-hmm. Llavors, el que passarà és que els examinarà el Ministeri, si aproven tindran aquesta llicència i el diploma, i després qualsevol empresa ferroviària els podria contractar i els informaria dels coneixements específics d'aquests certificats, que serien els vehicles i les infraestructures, i ja estarien ja sent maquinistes.
Doncs que tots tinguin molta sort, no? Jesús Álvarez, sí, moltíssimes gràcies. Sí. Per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica també com és la teva feina de formador, no?, en aquesta escola de conducció i operacions, i per explicar-nos una mica el que s'enfrontaran aquests alumnes que vulguin ser maquinistes. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment. A Catalunya hi ha 174.400 persones amb discapacitat auditiva i més d'un milió de persones manifesten alguna dificultat per poder-hi sentir. A més, la pèrdua auditiva ha crescut més d'un 3% anual, segons l'Organització Mundial de la Salut. Cada 25 de febrer se celebra el Dia Internacional de l'Implant Coclear, en commemoració de la primera intervenció quirúrgica amb aquest dispositiu realitzada l'any 1957. Un avenç científic que ha transformat la vida de moltes persones amb sordesa profunda, ja que permet recuperar la percepció del so i millorar significativament la seva comunicació. A Catalunya es duen a terme implants coclears des de fa dècades, però encara hi ha mancances en l'accés i l'ús d'aquesta tecnologia auditiva. Les famílies i persones amb sordesa reclamen una millora significativa en l'atenció sanitària vinculada als implants coclears a Catalunya. L'Anna és la mare de l'Aran, un nen de 7 anys amb sordesa profunda des de que va néixer. Al mateix hospital, després de diferents proves, ja els hi van dir que era candidat a implant coclear.
Ell era un bebè, tenia poques setmanes, llavors intentem d'esperar fins a que tingui gairebé un any, ara sí. Crec que ho fan abans, i de mentre el que fèiem era molta feina d'estimulació auditiva. Ell era un bebè de 4 mesos, estava assegut a una maqueta i feia doncs, sessions logopèdiques, de vegades cada setmana 6 hores de logopèdia, amb un audiòfon, no?, de manera que ell no perdés, encara que li arribaven coses com molt petites, sentia com a molt, si passava un avió per davant del seu cap, com a molt. Però d'alguna cosa, no sé, vibracions, alguna cosa, fins que arribés el moment de l'operació i posar l'implant coclear, doncs que arribés el més preparat possible.
Finalment, als 11 mesos li van fer l'operació i un mes després li van posar el processador. Un moment molt emocionant, segons la seva mare. A més, a diferència dels audiòfons que amplifiquen el so, l'implant coclear estimula directament el nervi auditiu, sent l'única solució eficaç per a persones amb pèrdues auditives severes o profundes. L'implant coclear no només permet percebre el son, sinó que també facilita a les persones amb sordesa l'ús de la llengua oral per comunicar-se amb les persones amb qui conviuen i compartir un projecte de vida independent.
Va ser molt emocionant perquè de cop i volta veus que estàs sentint i te n'adones per la seva reacció i llavors és com quan comença la feina, diguem, la de debò, no? Perquè has de començar a treballar amb ell a aprendre's a sentir-hi, no? O sigui, doncs això és el ding-dong de la porta, li has d'explicar doncs aquest soroll, ho sents, llavors és quan comença la logopèdia intensiva, tant per professionals com a casa, com a la família, que és on passen la majoria de les hores del dia.
Un aprenentatge, doncs, que gràcies a l'edat primerenca del nen es fa de manera molt més ràpida, a diferència del que passaria si es fes en una edat més avançada. Ara l'Aran fa una vida completament normal, va a l'escola, canta, balla, i és un nen molt feliç. En David Projà és el coordinador de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa i explica quan és possible un implant coclear.
No totes les sordeses són permeten un implant coclear, moltíssimes sí, la majoria sí, però a més l'implant coclear es posa quan l'audiòfon ja no aporta un guany suficient com per mantenir una comunicació o donar autonomia personal a qui l'ha de portar. Has de tenir una pèrdua superior al 60% en l'oïda.
Tot i això, és necessària una fase d'adaptació, ja que no és tan fàcil com sembla.
Un implant coclear o un audiòfon no són com unes ulleres que no i veus, te les poses i ara hi veus.
Ja arreglat,
sinó que és un aparell electrònic que està, té una pila de funcionalitats que s'han d'adaptar a la mesura de les necessitats de la persona, tant necessitats físiques, és a dir, quines freqüències s'han d'augmentar i en quin grau, com quines són les circumstàncies en les que aquella persona fa servir l'audiòfon.
No obstant, alguns dels dèficits sanitaris en l'atenció de les persones amb implants coclears són les llargues llistes d'espera, renovació de processadors que no compleix la normativa o una cobertura insuficient. D'aquí també que necessitin dir que encara calen molts avenços i que les coses vagin a millor. I d'aquí una estona tractem la problemàtica entorn la gestió dels boscos. Què és el que s'està fent malament? Experts ho avisen i porten avisant ja molt de temps, però falta actuar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per què s'està fent tan malament la gestió dels boscos? Ho expliquem i en parlem aquí al matí del cap de setmana. Catalunya compta amb 200.000 hectàrees més de bosc que fa 20 anys, cobrint el 35% del territori, segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació del 2023. Si s'inclouen les zones de matoll i una altra vegetació, la superfície forestal s'estén a gairebé 2/3, el 64%, però tot i això només es gestiona una tercera part d'aquests boscos, cosa que genera un consens al sector. El problema no és l'excés de bosc, sinó que està descuidat i poc gestionat, incrementant el risc d'incendis. Experts i associacions reclamen més inversió pública i que la massa forestal sigui rendible per incentivar-la. El president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva banda, ja va alertar també a mitjans de juliol al Parlament que a Catalunya hi ha massa boscos i que no es gestionen. Diversos agents del sector coincideixen, enfatitzant, a més, que la clau està en la cura més que no pas en la quantitat. Sobre el tema en parlem amb el president del Consorci Forestal de Catalunya, el Rosendo Castelló. Rosendo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta gestió forestal a Catalunya. S'està fent bé o no?
La que es fa, es fa bé. Penseu que la gestió forestal està superregulada i la immensa majoria es fa seguint els plans tècnics de gestió i forestal que tenen les finques, que tenim, que és un compromís de forma d'actuar sostenible i que estan, a més, tutelades pel Centre de la Propietat Forestal. La que es fa bé. El problema és que es fa encara amb molt poca superfície i inclús a la zona que ja s'està gestionant caldria fer alguna cosa més, a part del que ja s'està fent.
Per tant, opina que està descuidat, que cal centrar més l'atenció en aquesta gestió forestal, tal com deien els experts i també Salvador Illa?
Sí, sens dubte. El gran repte és augmentar tota aquesta gestió a bona part del territori. Hi ha zones que no es gestionaran i que no cal gestionar, de difícil accés o que tenen uns valors ambientals que pot convenir de forma puntual, però estem parlant d'una mínima part del territori. La gestió forestal, per arribar als nivells d'Europa, hauria d'arribar al 60% del territori. És a dir, hem de doblar la superfície que s'està gestionant en aquests moments. També heu fet una menció al tema de si sobren o no sobren boscos i el que diu molta gent. Penseu que hi ha un altre aspecte molt rellevant. Nosaltres pensem de que sí, que caldria eliminar una part dels boscos en zones estratègiques per recuperar l'antic mosaic que teníem fa 50 i 60 anys. Aquestes 200.000 hectàrees que són més, si mirem més enrere, de creixement de la massa forestal, s'ha fet a costa dels cultius o de les zones de cultius que eren menys rendibles. Estem parlant de sempre el límit dels camps de conreu, de les planes de regadiu amb la zona boscosa, que són aquelles parets de marges de pedra, que són aquells bancals estrets, on la maquinària ja no hi pot entrar, quan abans això es feia manualment, s'ha anat abandonant i tot això ha esdevingut una zona forestal i que en bona part s'ha de poder recuperar. Hi ha a la Catalunya central zones de bosc que són planes que es poden convertir en zones de conreu, en zones cerealístiques, en plantacions d'arbres de llenyoses amb rec de suport. És a dir, hi ha una oportunitat perquè el que està vist és que, a part de que el bosc s'ha abandonat, la pèrdua d'aquest mosaic d'agricultura heroica que nosaltres en diem, no?, propera a la muntanya i que veiem a la zona de l'Alta Segarra, a la zona de les Garrigues, a la zona de l'Alt Empordà, tot això s'ha perdut i aquest mosaic és una barrera natural contra els incendis i és la barrera més fàcil de mantenir, perquè si aquest cultiu agrícola és sostenible i rendible per ell mateix, automàticament t'estalvies fer aquestes zones de neteja, aquestes zones de tallafocs o aquestes zones per combatre els incendis. Aquest tema d'incloure en zones estratègiques que els bombers han definit aquests conreus, ho hem de fer. I això s'ha de fer amb suport públic, perquè són conreus que són deficitaris, però és que si no ajudem el pagès en aquest àmbit o el gestor forestal que hi vol fer una gestió determinada amb aclarides o en feina, ho hauran de fer després igualment, ho farà o el foc o ho farem nosaltres amb diners públics sense comptar amb la complicitat del propietari. No tenim remei.
Clar, tot això que expliques, no?, d'aquesta poca gestió i d'aquests boscos que estan descuidats, podem dir, està incrementant, de fet, i ho hem pogut comprovar, no?, en els últims anys, el risc d'incendis a Catalunya. Hem tingut incendis de gran magnitud últimament i això, vulguis o no, afecta, oi?
És que, permeteu-me que us digui una informació que nosaltres fa temps que veiem. Aquesta crisi climàtica amb la que estem, els que estem gestionant boscos des de fa anys, és que la veiem vindre ja fa 20 i 30 anys. Nosaltres ja veiem fa 30 anys que els boscos estan patint, que estan canviant les espècies, que ens costa més, cada cop més, fer la gestió del sol que els nostres pares i avis havien previst i que ens hem d'adaptar. Estem traient densitat dels boscos, estem plantant diferents espècies, estem deixant que l'alzina envaeixi zones altes que abans podien ser de faig. Això ja fa molt temps que ho veiem. Val? Aleshores, amb tota aquesta situació de canvi que va havent, no som conscients del risc potencial que tenim. És a dir, cada cop que tu surts de Barcelona amb cotxe i vagis a la direcció que vagis, cap a l'interior, cap a Montserrat, cap al Bages, cap a baix al Garraf, cap al Penedès o cap a dalt al Maresme o als Vallesos, és que estem envoltats de boscos a Catalunya. I són boscos que estan descontrolats i creixent. I aquesta alarma, i això no és cap exageració del risc potencial de que hi hagi una desgràcia, com hem vist a Portugal, com hem vist a Grècia, com ja ens ha passat a petita escala aquí, que hem tingut, desgraciadament, morts a Catalunya aquest estiu, no? Pues tot això estem molt més a prop de viure del que ens pensem. Ara ja ha plogut, ara ja fa fred i ens en oblidem, i ningú hi pensa fins que ens arribi.
Exacte.
És un risc real, és un risc que al govern ens costa, perquè ja hem parlat sovint de que, precisament ahir van estar publicant mesures en aquest sentit de començar, però hi ha molta feina a fer. És a dir, els boscos han estat els grans oblidats. I l'economia del bosc es va morir, s'està recuperant tímidament, però va morir. I aquest abandonament i aquesta manca d'interès pues, fa com un edifici que es deia amb runes perquè no té cap utilitat, pues, el bosc ha esdevingut amb runes majoritàriament. I això és el que tenim, un bosc amb runes. Uh-huh. I l'hem de recuperar perquè té un gran valor, ja no dic econòmic de futur, que també el té a llarg termini, però és que socialment la valoració que té el bosc per part dels usuaris que s'han duplicat des de la pandèmia i que tanta freqüentació i tants serveis ecosistèmics dona, doncs potser que el cuidem entre tots i no que recaigui aquesta conservació amb quatre propietaris que l'estan fent.
Exacte. També parlem, no, de la superfície de boscos que estan tancats, no, que són molt densos, de fet, i que arriben fins i tot al 47% del territori, un rècord que tampoc vèiem, no, en els darrers, fins i tot, els experts asseguren, 100.000 anys.
Clar, és que aquests boscos que no es pasturen pels ramats, abans no hi havia granges, hi havia corrals, eh? Estic parlant de fa 50 o 60 anys i tothom portava a pasturar la carn que es menjava, que també se'n menjava menys, pues a pasturar, l'aprofitament de les llenyes. Quan hi havia una tallada, tothom del poble anava a buscar la brancada i les restes pues, per fer les feixines que en deien, pels forns de llenya, per les cuines econòmiques de casa. Era el combustible. És que penseu que el bosc, fins que va aparèixer la bombona de butà, que és la gran culpable d'aquest abandonament, i poder abans estar sobreexplotat, eh? El bosc era la font d'energia. Moltes famílies tenen un tros de bosc a l'àmbit rural simplement per les llenyes per a calentar i poder cuinar durant l'hivern. Aleshores, aquesta pèrdua, diríem, d'ús ha fet que el bosc s'abandonés i llavors què ens passa? Els boscos a molts llocs tenen un excés d'arbres. Ens sobren de dos terceres parts a la meitat dels arbres. Aquests arbres fa que quedin estressats entre ells, que competeixin per l'aigua disponible, fa que hi hagi molta menys aigua en els aqüífers i que pugui baixar els rius, perquè abans de que arribi a baix ja se l'estan bevent ells a nivell de les seves arrels. I aquesta competència fa que també és una de les causes més importants de les sequeres que tenim i anirem patint si no fem aquesta gestió forestal. Hi ha diversos projectes amb resultats contestats que se'n diu la gestió de l'aigua blava, que és a les capçaleres dels rius i a les zones on s'acumulen les precipitacions, poder permetre aquest flux laminar i aquest soterrament de l'aigua cap als aqüífers a base de que hi hagi menys competència. No veuen el mateix d'aigua 1.500 arbres que 700. I el que hem de fer és fer aquesta gestió per reduir el nombre d'arbres i deixar que els que hi hagin es facin més grossos, seran més resistents, tindran menys competidors al costat, perquè si no això el bosc ho acaba fent ell per ell mateix, eh? I d'aquestes boscos que ara veieu, en època d'anar a buscar bolets, que sortim tant a la muntanya, i aquestes masses d'arbres secs, el bosc està fent això, s'està aclarint, està deixant morir els seus individus més dèbils, els deixa secs en forma de combustible a disposició del foc, i el que està fent és sobreviure en els individus de forma desordenada més resistents. El que passa que llavors també hi ha un excés d'aclarida, perquè també s'arriben a morir amb aquesta lluita els arbres més resistents i acabes de tindre masses homogènies i molt gran on tots els arbres es moren.
Uh-huh.
Ens hem d'anticipar que abans de que hi hagi aquest fraticidi entre els arbres, nosaltres triem quins volem que quedin. I això és la gestió forestal.
Clar.
Les aclarides de millora i les tallades de millora.
Clar. Tenint en compte les solucions que s'haurien de prendre, senyor Rosendo, en aquests moments, si estem així, mirem 5 anys, d'aquí 5 anys, no? per dir alguna cosa, com creus que estarem? Perquè, clar, si ja estem així de malament, no? Amb la previsió que teníeu els experts des de fa tant de temps, d'aquí 5 anys o d'aquí 10, encara estarem pitjor i ja no hi haurà pràcticament solució, no?
Mireu, nosaltres com una entitat, el Consorci Forestal de Catalunya, sempre hem col·laborat amb l'administració i partim de la base que el que ens diuen els polítics, uns hem de creure i hem de treballar amb ells per aconseguir-ho, primer punt. Siguin els polítics que siguin. Val? Jo amb això sóc optimista, i som optimistes. Per què? Perquè veiem que el govern està dient que veu quina és aquesta emergència i que la vol abordar. De fet, ells ja han fet normes i han fet ordres específiques perquè, com a primer pas, totes les zones d'autoprotecció a prop dels pobles i les urbanitzacions es duguin a terme. Aquí hi ha d'haver la nostra col·laboració, perquè, clar, estem parlant de que treballaran els nostres boscos per protegir a la gent que ha anat a viure a prop de les nostres propietats i nosaltres cedirem majoritàriament aquest cedent per fer les franges. No hi ha problema. S'ha d'estudiar quin impacte té sobre la gestió, si aquell bosc s'està gestionant, si té un pla d'ordenació, si té algun impacte econòmic que en molts casos no el tindrà però amb algun altre pot tindre i col·laborar. Però aquesta decisió és positiva. És a dir, primer, l'autoprotecció. Segon, va sortir uns ajuts per fer gestió en les zones prioritàries en els bombers van dir que això era imprescindible fer-ho, que és els llocs on ells poden apagar i retindre millor els focs, els incendis, doncs el que hem de fer és no aturar aquest projecte. Això venien d'uns fons Next Generation, que s'estan acabant, venien d'un fons del diòxid de carboni que se'n van a altres llocs. El que ha de fer el govern és seguir dotant aquests 10 milions d'euros, eh? És que no estem parlant d'una gran quantitat de l'altre món, estem parlant de poc més d'un euro per persona i habitant. Si sol us dic una cosa, es poseu 10 cèntims cada cop que aneu un dia al bosc a passejar amb el gos, amb la bicicleta, a caçar bolets, a buscar bolets, el que sigui. Poseu 10 cèntims, 10, amb 10 cops que aneu i hem pagat el pressupost, en tot l'any, al bosc, eh? I són boscos privats, però maneu sempre. El 99% de les vegades són boscos privats, perquè com hi ha més població, els boscos són allà 95% privats. Els públics estan en altres àmbits menys habitats. Què vull dir amb això? Que és una cosa molt fàcilment assimilable. Però és que, a més, aquesta gestió forestal no és posar uns diners per fer un event esportiu o fer una Copa d'Amèrica, amb tots els respectes, o una festa major. És a dir, aquests recursos retornaran a les arques perquè les feines forestals es fan totes manualment, amb personal. Hi ha molt poca maquinària especialitzada per entrar al bosc, molt poca. Tot es fa amb mà d'obra, que és el 85% del cost. Amb Seguretat Social i IRPF, aquests diners es recuperen d'aquesta inversió. Es recuperen, val? Perquè a més donen llocs de treball a l'àmbit rural, que estem Catalunya s'està empobrint a nivell de població a l'àmbit rural, eh? No ho sembla, val? Però a Catalunya hi ha molts llocs on la població està decreixent i cada cop està més concentrada a les grans poblacions. Pues això també és una forma de fixar gent al territori i fer-lo resilient. Mm. Som optimistes, pensem que aquesta política ens l'hem de creure, la gent ha d'entendre que això és un benefici de tots. Nosaltres, amb aquest tema de les plagues i la crisi climàtica, tenim molta feina i molts problemes per poder gestionar els boscos, però això és un patrimoni de Catalunya i que els hem de respectar entre tots, els hem de treballar i gestionar.
Doncs sí, és una feina, com assegures, no? I s'ha d'anar endavant i agafar la solució ràpidament. No? Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per conscienciar també a tots els qui ens escolten. Gràcies.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Este mes ha comenzado la nueva campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Cataluña, que este año se ha avanzado a los colectivos más vulnerables. Hablamos de residentes, de personas mayores de 80 años y mujeres embarazadas y también, como novedad, a los niños menores de 5 años y al personal sanitario. Según datos de la Generalitat de Cataluña, la pasada temporada el 75% de los pacientes ingresados en la UCI por gripe no estaban vacunados y aunque se administraron más de 1,4 millones de dosis contra la gripe y cerca de 1 millón contra el COVID, las cifras de vacunación entre los mayores de 60 siguen siendo muy, muy bajas. Por eso es fundamental también el papel que desempeñan las farmacias en esta campaña. Y sobre el tema queremos hablar hoy con Eduardo Cacho, que es el vicepresidente del FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buen día a todos, buenos días.
Muy buenos días. Claro, hablamos de la vacunación de la gripe y del COVID, ¿no? importantísima, pero parece ser que la gente no se está vacunando lo suficiente, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, lo primero que tengo que decir es que desde la pandemia, desde el coronavirus, hay una cierta nebulosa en la sociedad, o por lo menos es lo que palpamos nosotros las farmacias, de que la vacunación del COVID para prevenir el coronavirus en la época de la pandemia les ha generado una serie de, digamos, de dificultades de salud o de enfermedades que hacen que la vacuna del COVID especialmente tenga muy mala fama. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que la vacunación, tanto de todo el calendario de vacunación, es muy importante seguirlo, pero la vacunación de la gripe y del COVID es importantísimo. ¿Por qué motivo? Lo primero de todo es porque, al final, para que los virus se mueran, como para que las bacterias se mueran, necesitamos un tratamiento antibiótico. Para que los virus que nos provocan las enfermedades se mueran, necesitamos unas vacunas. Eso está claro. Entonces, para que estos virus que generan estas enfermedades respiratorias sean menores, necesitamos, o incluso sean asintomáticos, necesitamos vacunarnos. Al vacunarnos, reducimos la transmisión también de los virus a nuestros seres queridos, a nuestras personas de nuestro entorno. Es importante porque también los virus producen mutaciones año a año. Aprenden a atacar a nuestro sistema inmune año a año. Por lo tanto, las vacunas también cambian y evolucionan año a año. Y también es importante porque cuando nos vacunamos un año, la inmunidad generada disminuye con el tiempo, ¿no? Entonces, yo quería, de alguna manera, lanzar una campaña a favor de la vacunación, sobre todo de la gripe, por supuesto, es una vacuna que está probadísima desde hace muchísimos años, y el COVID está lo suficientemente probada para que la gente se vacune sin ningún tipo de preocupación, ¿eh?
De hecho, ahora comentabas, ¿no?, esto, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me tengo que vacunar ahora si ya lo hice en su momento hace X años, ¿no? Claro, tú lo has dicho, ¿no? Porque cambian, ¿no?, evolucionan y claro, es necesario ir actualizando, ¿no?, digamos.
Los virus que han llegado hasta nuestros días, ¿por qué han llegado hasta nuestros días con toda la evolución humana? Pues porque han mutado y han aprendido a atacar al sistema inmune de una forma inteligente. Y las vacunas, precisamente por eso, cambian año a año. Entonces, al final, es necesario que hagamos caso al calendario vacunacional, que está regido a través de una serie de protocolos que dictan los expertos sanitarios para que los cumplamos. Entonces, los virus, las vacunas, las tenemos que cambiar porque los virus mutan y la inmunidad generada disminuye. Básicamente, el resumen es ese.
¿Y por qué es tan importante también la vacunación entre los colectivos más vulnerables que nombrábamos en un principio?
Pues mira, lo primero de todo es porque sobre todo los colectivos vulnerables de personas de más de 60 años, de embarazadas, etcétera, es muy importante caso a caso, ¿no? Las personas que tienen ya una cierta edad, las personas que conocemos como de la tercera edad, son personas que tienen el sistema inmune un poquito menos fuerte que las personas de menor edad, ¿no? Lo mismo pasa con las embarazadas. Las embarazadas, al final, tienen muchísimo riesgo cuando contraen una enfermedad de transmitirlo al feto. Y el feto, cualquier problema que tenga que sea fuera de lo natural, pues tampoco tiene sistema inmune, lo suficientemente desarrollado para que pueda hacer frente a muchas de estas enfermedades, ¿no?
Exacto. Hablamos de la importancia, ¿no?, de la cobertura, de la importancia de las campañas de vacunación, ¿no?, de continuar haciendo este llamamiento a la gente, ¿no?, para que no juegue con su salud. ¿Cuáles son, dirías, los retos, ¿no?, que continuáis teniendo, ¿no?, desde las asociaciones, desde las farmacias, desde los hospitales, para poder convencer a la gente, ¿no?, digamos, en estos términos, de que es importante y que realmente se haga así para no evitar daños mayores?
Pues el reto más importante, yo hablo a nivel de farmacia, a nivel de mostrador, a nivel de barrio, a nivel de farmacia comunitaria. Nosotros lo que nos transmiten, como decía antes, es una inseguridad, sobre todo por vacunarse de la vacuna del coronavirus, del COVID, ¿no? Pero es que esto ha hecho, sin querer, que hayan cogido mala fama el resto de vacunas que llevan 50 años probándose, evolucionando y que son claramente súper seguras. La del COVID también lo es, efectivamente, pero si cabe todavía más el resto, como la de la gripe. Entonces, una de, las campañas más importantes que tenemos dentro de las farmacias es eso, el convencer a la gente de que vacunarse es totalmente seguro y que cualquier problema que tengan, cualquier pregunta que tengan por motivos de salud sobre las vacunas y sobre todo cualquier problema, pero específicamente estamos hablando de las vacunas, que vayan a su farmacia de confianza, a su farmacia comunitaria, y que el farmacéutico le va a resolver las dudas que tenga.
El papel de la farmacia es importantísimo, ¿no? El papel de la farmacia comunitaria, ¿no? Como agente de proximidad, ¿no? Para sensibilizar a la población. Y también queréis recalcar la importancia, ¿no? del colectivo delante de las campañas como esta, ¿no? De vacunación. ¿Cómo la gente puede consultar si tiene alguna duda sobre la vacunación a través de estas farmacias, de este podemos decir punto de encuentro, ¿no? y de proximidad para las dudas, para saber si el colectivo vulnerable tiene que hacerlo de algún modo o de otro? La información clave de la vacunación, ¿dónde la pueden encontrar?
Pues mira, lo primero de todo, yo siempre soy un defensor de que nosotros formamos parte del sistema sanitario, aunque no nos vean en un CAP o no nos vean en un hospital, ¿no? Que también existen farmacéuticos, ¿eh? Pero quiero decir, el día a día al final es mucho más sencillo. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a tu médico que te va a aconsejar, a tu médico de cabecera, a tu médico especialista, que te va a aconsejar de la mejor manera posible, porque además es que están súper asesorados y súper formados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese acceso al médico no siempre se tiene de una forma sencilla. En cambio, seguro que el 90% de los pacientes tiene acceso a su farmacia de confianza. Nosotros, cuando nos viene un paciente, nosotros ya estamos al día de toda la información, porque somos los farmacéuticos, estamos formados suficientemente con todos los estudios y todas las actualizaciones que tenemos que hacer durante el año para resolver cualquier problema de salud, ¿no? En el caso de las vacunas, exactamente igual. Nosotros estamos en contacto continuamente con la Generalitat de Cataluña, con el Servicio de Salud, y cualquier novedad acerca de la vacuna, cualquier problema que se tenga o cualquier duda que se tenga de cómo administrarla, de la periodicidad, de la edad, etcétera, pueden ir a cualquier farmacia de Cataluña, que el farmacéutico está formado suficientemente para poder responder a cualquiera de las preguntas.
Pues Eduardo Cacho, vicepresidente de FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad, ¿no?, a los colectivos vulnerables, ¿no?, que tanta importancia tienen en estos momentos, ¿no?, de campañas de vacunación, y también al resto de la población que realmente se informe y que sepa el porqué de vacunarse y el porqué de no jugar quizás con la salud de cada uno. Muchas gracias por hablar con nosotros y por concienciar también un poco sobre el tema.
Al contrario, muchas gracias y gracias por hacer difusión del fomento de la salud, que es muy importante. Gracias.
Gracias. A vegades hi ha casualitats de la vida que no sabem si són simples casualitats o si va més enllà. La persona amb qui parlarem ara va néixer en un carrer inspirador, al carrer dels Pescadors de la Barceloneta, ara fa 23 anys, i doncs bé, aquest nom de carrer ha crescut amb ella, perquè ara l'Alba Aguilera és la pescadora més jove de Catalunya. Surt al mar des de que tenia 19 anys i ara, a més, també doncs, explica que és filla, neta i besneta de pescadors. Alba, muy buenos días.
Buenos días.
Eres la pescatera más joven de Cataluña. Además, naciste en una calle, ¿no?, que se llama la calle de los pescadores, ¿no?, de la Barceloneta. Y todos son como muchas coincidencias, ¿no? Cuéntanos un poquito este oficio que te viene de familia y cómo has llegado a convertirte en la mujer que eres ahora.
Bueno, muy bien explicado. Soy la pescadora más joven de Cataluña y armadora. Tengo mi propia embarcación. Y bueno, soy pescadora porque desde pequeña, algunos días mi padre me llevaba a la mar, me inculcó esa pasión marinera que él tiene y bueno, ya soy la cuarta generación. Mi bisabuelo era pescador, mi abuelo era pescador, mi padre es pescador y yo sigo este revelo y soy la cuarta generación de pescadora.
Además, no solo eres pescadora, sino que también eres patrona y armadora, ¿no?
Correcto.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? ¿Has tenido que estudiar algo, por ejemplo? ¿O ya te has criado así y simplemente pues empezaste a salir a la mar y después ya te convertiste en profesional, digamos? ¿Cómo fue todo?
Tú para ir a la mar necesitas sacarte un curso, que es el marinero pescador. Y bueno, y a raíz de ahí me embarqué en la embarcación en una soncera de mi padre, oficialmente ya, porque mis padres no querían que me dedicara al mundo de la mar, que es totalmente entendible. Y de ahí pues tuve la suerte de que me contactaron de la Generalitat para darme una ayuda, para comprarme mi propia embarcación y desde ahí no hay quien me saque de mi barca.
Uh-huh. ¿Y por qué dices que tu padre no quería?
Porque es un oficio que es muy duro, yo siempre lo digo, es muy sacrificado. Uh-huh. Si ya a los hombres le cuesta ir a la mar, a mí me cuesta el doble que un hombre. Obviamente la mar no es ni de hombres ni de mujeres. Yo personalmente a la hora de trabajar, si un hombre se esfuerza un 50%, yo me tengo que esforzar un 100% en temas de esfuerzos físicos. Obviamente por naturaleza no somos iguales genéticamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántas horas? Porque dices que es muy sacrificado. ¿Cuántas horas dedicas al día, por ejemplo, a una jornada pescando?
La mar no tiene horas. Yo salgo a la mar, no tengo un trabajo que es de lunes a viernes, como a lo mejor tú o otra persona. Yo salgo a la mar cuando la mar me permite ir. Si hay mal tiempo, me quedo sin trabajar y no cobro nada. Y en cambio, a veces la mar me permite salir a las 6 de la mañana y me hace recogerme a las 12, que me permite ir a las 6 de la mañana y me hace recogerme en mi casa a las 8 de la noche.
Uh-huh. ¿Y te sale, por ejemplo, a cuenta dedicarte a esto o te dedicas aparte a algo más?
No sale a cuenta, sale para vivir, no a lo mejor de lujo, pero sí honradamente. Y es que no es que salga a cuenta, no salga a cuenta. Yo he estado trabajando en trabajos que me salen súper a cuenta, pero este trabajo me ha cogido tanto. O sea, es lo que yo siempre soñaba hacer.
Uh-huh. Es increíble, ¿no?, escucharte y conocer tu historia. Además, desde hace unos meses tienes una embarcación, ¿no?, en la Confraría de Barcelona y te dedicas especialmente a la pesca de un pescado en concreto, ¿no? Cuéntanos cuál es y por qué este en especial.
No me dedico a la pesca de un pescado concreto, yo te lo explico, ¿vale? Me dedico a una pesquera artesanal de artes menores. En la cofradía de Barcelona, que es un puerto tan importante, solo quedan dos embarcaciones de artes menores, que es la de mi padre y la mía. Yo la cogí por seguir su relevo, porque ha estado tantos años solo en la mar, que la mar tú la ves y dices, qué bonita. Pero tú te metes dentro de la mar y no sabes si vas a regresar nunca. Uh-huh. Pues eso es un trabajo de alto riesgo.
Claro. Claro. Además, defiendes el consumo, ¿no?, de pescado fresco, de proximidad, ¿no?, de kilómetro cero, y pues cuentas esto, ¿no?, de que no tiene horas, que hay riesgos, hay peligros, ¿no?, en tu día a día, y además también ves el futuro un poco incierto, ¿no?, porque cada vez son menos las personas que se dedican a esto, ¿no? Supongo que no conoces a nadie, claro, al ser la más joven de tu edad, que se dedique a esto, y cada vez son más las embarcaciones que desaparecen, ¿no?
A ver, yo te explico. Antes, hace nada y menos, habían más de 20 artes menores, más, o sea, más 20 arrastres, más de 20 traíñas. Y en el puerto yo me acuerdo con mi padre que no cabían, los barcos se abarloaban de que no cabían. Ahora apenas queda flota en el puerto, o sea, hay otros factores, no siempre somos los pescadores los malos, los políticos son peor que nosotros. O sea, antiguamente bajaban las aguas de los ríos más sucias y con más nutrientes. Ahora que queremos las aguas limpias de la playa para bañarnos, estamos infectando el agua de productos químicos. ¿Qué pasa? Que esta cadena alimentaria se rompe, es decir, si no hay bastante citoplancton, no hay almeja, si no, no hay mejillones, si no el cangrejo y todos estos seres vivos pequeños de la costa mueren. Y si mueren, no vienen especies a comer como el pulpo, la lubina y la dorada. Entonces todo esto se pierde.
Alba, tú debes ver, imagino, toda la contaminación que hay en el mar, ¿no? A la vez que vas a pescar, te debes encontrar también con muchísimos papeles, plástico, ¿no? Esto, hasta que no lo ves en persona, no eres consciente, ¿no?
Toallitas.
Muchas toallitas.
Es. Yo antes tiraba las toallitas al mar porque decía, papá, ¿qué dices? ¿Cómo van a estar las toallitas? Las tiraba por el bar y digo, ¿cómo van a estar en el mar? Me ha venido una barcada llena de toallitas que la barcada ha sido para tirar.
Uh-huh. Ahí es cuando te das cuenta, ¿no?, de la situación real que hay hoy en día. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Te ves trabajando, por ejemplo, toda la vida aquí?
Es que siempre lo digo, yo voy a luchar hasta el fin. O sea, hasta que el mar diga hasta aquí o hasta que los políticos nos digan que no podemos seguir trabajando. Ahora bien, que hablamos de sostenibilidad, palabra de moda ahora que se ha hecho mega viral. Mi pesquera, estoy orgullosa, ¿sabes por qué? Porque a mí nadie me puede decir si me quitan días, que no es sostenible, que cambie los artes. No, porque mi pesquera es artesanal, es sostenible. No cogemos tanta cantidad de pescado como otros barcos, pero con lo que cogemos no hacemos daño ni al ecosistema, ni al fondo marino, ni nada. O sea, yo me siento súper orgullosa de realizar la pesquera que hago. Y la gente del puerto me dice, Alba, el trasmayo me desmayo. Y le digo, pues hijo mío, yo lo he aprendido de mi padre y te puedes desmayar 10 veces, porque yo en este oficio voy a seguir 80.
Pues, Alba, está claro que lo tuyo es vocación, que te viene desde que naciste, ¿no? Al ser hija, nieta y también bisnieta de pescadores. Además, naciendo, como decíamos en un principio, en esta calle de la Barceloneta, la calle de los pescadores. Y te va, pues, al pelo, ¿no?, digamos. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo es el día a día de la persona más joven de Cataluña que se dedica a este oficio y que ojalá te sirva toda la vida este oficio y puedas seguir ahí en el mar con tu barco pescando peces. Gracias y que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular, però nosaltres tornem demà a la mateixa hora, aquí al matí del cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos i molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.